A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
És la seva primera entrevista radiofònica i la nostra primera amb Mònica Almiñana. Mònica Almiñana, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora.
Quan entra Mònica Almiñana a la política?
Bueno, jo crec que la política s'hi entra molt a poc, a vegades. Les meves primeres decisions polítiques, o el que em va fer entrar a la política, va ser un pacient. Un pacient en què jo estava atenent quan treballava a l'Hospital dels Camils. Es va produir un fet que no tocava a nivell de gestió d'ambulàncies.
Vaja.
I era l'any 2001, 2002, no t'ho sé dir exactament.
Sí. Treballàveu ell... on, dels Camils, exactament?
A urgències, era urgències. Metge d'urgències.
D'acord.
I no va ser un error en absolut de l'hospital, perquè van coincidir moltes coses, però sí que va ser un problema del número d'ambulàncies que teníem en aquells moments a Sitges, d'acord? I això em va fer pensar que m'havia d'implicar més en les coses que m'interessaven. M'havia d'implicar més, havia de poder dir el que pensava per intentar canviar el que jo creia que no es feia bé.
Encara que pugui resultar anecdòtic, què va passar amb aquell malalt?
Jo crec que no s'ha de dir per privacitat.
D'acord. No va passar res massa agradable per això? No. Perquè si no, de ben segur que no us hagués marcat aquesta experiència.
No.
Com us va marcar?
No.
La recordeu encara?
Sí.
Va tu, sí. L'olla. Sí, 10 sí. Anys després...
Bueno, jo crec que els metges ens agraden les persones. Si no, no faríem de metge. Jo, a més, soc metge de família. I vaig escollir venir a fer la residència en un hospital comarcal, com és el dels Camils, perquè jo estava vinculada a Sitges per diferents raons, familiars, històriques. Bueno, de petita baranejava a Sitges amb la meva mare, Aigua Dols, i el meu pare. Els meus avis van fer les noces. El viatge de noces el 33 a Sitges. I això ho vaig saber perquè els hi vam tornar a regalar quan vam fer 50 anys.
Sí. O sigui, els seus avis van venir l'any 33
a passar el viatge de noces a Sitges. Això els avis materns. I els avis paterns, i el meu avi Josep, és cosí de la Carme Almiñana de Sitges. Que molta gent em diu, tu ets família dels Almiñana? I dic, sí, però lluny. Llunyana, és a dir, no puc dir que no, però jo no els conec personalment, no? I els Flaquer, que tenien apartaments a Sitges i que vivia el tiet Joan, bueno, eren els oncles del meu pare, també vivien a Sitges. És a dir, jo tenia molts lligams de petita amb Sitges, com menjar-me el gelat, com caminar per Aigua Dols, passant pel cementiri, baixar els columpius, no? Els meus columpius.
Exactament, els columpius de... Mare de Déu.
I per tant, quan va ser el moment de marxar de casa, vaig buscar un hospital comarcal. I una de les meves millors amigues l'estava fent aquí Sitges i vam dir, oh, Sitges,
allà
joves, estupendes, anem a aprendre a fer de metge a un comarcal, que jo crec que és el millor lloc per aprendre a fer de metge de família.
I dins d'un comarcal hem de suposar que les urgències d'un comarcal.
Exactament, exactament.
Això és gairebé com totes les feines vocacionals, no? Des dels capellans fins als mestres. Si estàs en una primera línia de foc, per dir-ho d'alguna manera... et venen totes les clatellades i a la vegada aprens probablement a com desenvolupar-te per tu mateix, no?
És a dir, segurament fer de metge de família en un gran hospital aprens molt amb més acuratat aprens acuradament coses molt concretes, no? I potser en un comarcal això no ho aprens tant, però sí que és veritat que estaves en aquell moment, estàvem els residents, bueno, com saps, dins de la residència fas una estància a urgències i després jo em vaig quedar una temporada més com a metge d'urgències, un any o així. A mi m'agradava molt la urgència perquè et sents molt útil. Molt útil.
Evidentment.
I a més aprens molt. A les urgències es decideixen coses molt importants per les persones. I jo et recordo...
Fonamental, segurament, en més
sí,
d'un cas, no?
Recordo dos o tres situacions. Aquesta que em va marcar, una altra d'una dona estrangera que estava de vacances amb la família, que va fer un infart, però que no es va voler quedar a l'hospital. Se'n va anar a l'hotel i va dir que se'n tornaria a Anglaterra i que si s'havia de morir es moriria. Però que ella no havia vingut aquí amb la seva família per estar en un hospital i que ja estava malalta del cor i ja ho sabia i per tant ella preferia donar l'alta voluntària, no? I altres, aprens moltes coses. Recordo una altra vegada, un dia amb moltíssima feina, que va arribar un pobre home gran que l'havien colpejat i em vaig estar posant-li punts de sutura a tota la, tot el cap,
sí, sí,
perquè l'havien colpejat, no? Aprens molt a les urgències. I aprens molta... És veritat, per això són tan cinematogràfiques.
No, evidentment que sí. Però amb totes aquestes experiències de dins l'ànima, per dir-ho d'alguna forma, en algun moment Mònica Almiñana pensava, està molt lluny la política, la forma de fer, la forma d'actuar, del que visc jo aquí, des del punt de vista d'experiències emocionals i viscudes amb aquesta potència en alguns casos.
Jo crec que la política hi entres a poc a poc. A casa meva mai es va militar en un partit. La família de la meva mare van perdre la guerra, recolzaven la República, la meva àvia va anar a una escola republicana, però el meu avi va estar un any a Argelers, bueno, a les platges d'Argelers, i va poder tornar per una carta de l'empresari que deia que era un bon ciutadà, no?
És a dir, bon...
I per tant a casa de la meva mare mai es va parlar de política, es va parlar sempre en català, sempre, però jo vinc d'una família treballadora, el meu avi era pintor de broxa, de broxa,
sí, sí.
I la meva àvia era planxadora. Abans de la guerra havia tingut una botiga, una pollastreria, però després de la guerra li van vendre.
Com tantes n'hi havia hagut aquí Sitges també de planxadores. Sí,
de
que
planxadora a casa. No? Llavors a casa meva, la veritat, la meva mare eren de Barcelona, del barri de Gràcia, i eren obrers catalans. A casa de la família del meu pare hi he tingut menys tracte, però la família del meu pare, especialment els Flaquer, eren molt catalanistes. I en el meu pare sí que li havien anat ensenyant una senyera de gat,
coses així. O sigui, hi havia una vena, vaja.
Hi havia una mica de vena. Llavors, o hi era tota, i l'ensenyaven prudentment.
D'acord.
Pensem que estem parlant dels anys 50, 60.
És a dir, amb discreció i prudència.
Llavors, el meu pare sí que estava més polititzat, però no va militar mai al SUC, si no recordo malament. Sembla que va militar al Partit Socialista Andorrà quan es va fer, i el seu carnet, que és de l'any 90 i pico, perquè a Andorra no es van permetre els partits polítics fins fa molt poc, el porto jo a sobre. I la meva mare no va militar mai, no milita, però va descobrir la política després de que els meus pares desapareixin. Pel seu compte, ella sola, ella sola vull dir a partir dels 40, i vaig anar a un míting del Felipe González, no et sé dir quina legislatura, amb la meva mare, amb autobús, i em vaig sentar allà a escoltar. I em va enamorar aquell senyor. Tenia la capacitat de... Bueno, té la capacitat, és un gran orador, té la capacitat d'explicar les coses de manera que tothom les entén, no? I per tant, quan jo treballava de metge no vaig pensar que em dedicaria a la política per endreçar el tema de les ambulàncies. Vaig pensar que em dedicaria a aprendre a gestionar o aprendre a canviar coses. Les coses hi vas entrant a vegades sense adonar-te'n. Per tant, no. I no analitzava la política com l'analitzo ara, segurament, no? Tampoc en sabia tant.
D'acord, però no hi veu, dona aquella sensació que no s'hi va entrar tant des de la militància així, molt directa,
no,
sinó des d'una certa consciència,
sí,
una consciència ideològica,
sí,
des de casa, però sobretot d'una certa necessitat de fer alguna cosa per millorar allò en el qual doncs, es treballa o es viu dia a dia.
Sí.
Més en aquest sentit.
Sí,
és més
veritat,
en sentit.
És veritat.
10 anys després, continueu pensant això, que
sí,
bàsicament la política és una eina per canviar les coses, per millorar-les.
Sí, el problema és que no ho hem sapigut transmetre. Els polítics, i jo ara ja puc dir que faig política, fins ara no ho deia, feia gestió. Bueno, feia gestió política, però els darrers anys, sobretot. Però els polítics no hem sapigut transmetre, i jo crec que per moltes raons, i diferents, i algunes les hem d'assumir tots, no hem sapigut transmetre la importància de la política, no? I hem aconseguit fer que la gent digui todos los políticos son iguales, i això ho deia el Franco. No tots els polítics són iguals. No és el mateix ser de dretes que d'esquerres. I no és el mateix defensar unes coses o defensar-ne unes altres. Totes són legítimes. I hem de poder defensar-les tots. Però per això és necessari que hi hagi una política un altre cop i que la gent hi torni a confiar.
En algun moment a casa us hem dit no està en qüestió d'haver sabut transmetre o no, sinó és qüestió d'haver sabut fer o no determinades coses,
segurament,
o d'haver-ne desfet o no determinades altres.
Segurament sí. No li dic que no, segurament sí.
Perquè probablement a casa es van espavilar, com tantes altres famílies, en administrar els seus recursos en moments difícils, en actuar d'una determinada manera per donar exemple als fills, en intentar que l'educació, malgrat totes les mancances, doncs pogués desenvolupar una forma de ser. I no sé si en algun moment, a partir diguem-ne d'aquesta arrel familiar que heu palesat tan obertament aquí, en algun moment es pot pensar, doncs home, potser allò també era fer política, sense fer política, i era una forma de desenvolupar-se la vida des d'una rectitud, des d'una norma, des d'un... En definitiva.
Segurament sí, però també li he de dir que jo soc metge gràcies a les beques del Felipe González, perquè a casa no hi havia diners perquè jo estudiés medicina, i gràcies al sacrifici dels meus pares, perquè si jo estudiava de metge no podia treballar. Per tant, jo això els hi agraeixo als dos, i ho sé. Sé el que em va costar la carrera, i sé que l'any que va ser més difícil i que no tenia dret a beca perquè no havia provat lo necessari, que això passa sempre el primer any que arribes a la universitat, els meus pares em van dir, endavant, farem l'esforç, però tira endavant, Mònica, tu no pots abandonar si és el que vols fer. Per tant, jo els he d'agrair un munt de coses amb ells, però si no hagués sigut per aquestes beques jo no seria metge. Mm.
Què us neguiteja de la política? Si quan us hi heu ficat a dins, diguem-ne que determinats procediments o determinades coses us fan arrufar el nas, o no?
Què em fa arrufar el nas? Em fa arrufar el nas moltes vegades la manca de responsabilitat. Crec que és una obligació de tots ser responsables amb el que hem fet i amb el que hem de fer. Jo crec que això és el que més em fa arrufar el nas.
Us ha sortit de cop i volta, de dins, això.
És que és veritat, no? Jo crec que... Miri, a veure, els valors que jo podria dir que tinc o que em regeixen, jo crec que són... Va, anem a ser romàntics, però la Revolució Francesa és veritat, la fraternitat, la llibertat,
la igualtat
d'oportunitats com jo he pogut tenir. Això d'una banda. D'altra banda, realment crec en l'ètica de la responsabilitat. I crec. Tenia un amic que em deia que tenia un punt molt protestant. Potser el tinc, però em sembla que el tenim tots els catalans. Si més no, els catalans socialistes, ja li dic. Perquè... I també crec molt en l'esforç, perquè jo sóc on sóc a base de molt esforç. Meu i dels del meu entorn. Per suposat, mai a la vida tot és mèrit d'un.
No? Malament qui s'ho cregui, suposo, no?
Jo crec que sí. Per tant... Sí, m'ha sortit molt de dins.
D'acord. I a dins una organització política s'exerceix, per dir-ho d'alguna forma, d'una manera plena, oberta, la responsabilitat?
Bueno, jo crec que precisament el Partit dels Socialistes som un partit molt responsable. Ara farem un congrés i sembla que saben més els diaris que els propis militants, a vegades. Altres vegades això no ha passat amb altres partits. Els problemes que va tenir Convergència quan va perdre la Generalitat quasi no ens en vam assabentar. I en canvi les dificultats que té el PSC després d'entomar una crisi com la que han tomat i potser comès alguns errors és pública i notori, tots els diaris. Per tant, jo crec que som molt transparents com a partit, perquè ho hem de ser, perquè som d'esquerres i perquè a més és bo que ho siguem. Que hi ha coses que s'han de canviar, bueno, per això tenim aquest congrés, per mirar quines hem de canviar i quines no, on tots podrem expressar la nostra veu.
Teniu una certa sensació que s'hagués hagut d'obrar amb més rectitud en algunes coses?
Però, perdona, no t'ho acabo d'entendre. Dius per Sitges o ho dius per la globalitat?
Dic per la globalitat. Si teniu la sensació que hem passat una època, ja no dic una temporada, una època, on hagués calgut marcar els límits d'una forma més estricta.
Depèn. A veure, jo crec que, encara que no... sembli ara el que diré una bajanada, d'aquí 10 anys o 15 anys la gent dirà que el Zapatero va fer lo correcte l'any passat quan va respondre a la trucada de l'Obama. No, a Espanya necessitem això. El Suárez el vam devorar i el cap i ara és el gran mite de la transició. No? Els espanyols cremem massa ràpid a vegades alguns polítics i després els adorem. Jo crec que això és falta de cultura democràtica per part nostra. Som un país molt jove democràticament. Anglaterra fa molts anys que els toris existeixen. En canvi, nosaltres realment, després de la dictadura, hem començat a construir una democràcia. I a més hem tingut problemes importants de terrorisme, afortunadament. Sembla que aquesta setmana hem pogut celebrar realment el principi del fi, no? Realment el principi del fi, i amb prudència. Per tant, som una societat jove, jo crec que ens falta maduresa democràtica, i per tant, d'aquí uns anys direm que gràcies a Zapatero no estem intervinguts com Portugal, com Grècia, o com Irlanda, que tenia un govern de dretes. Per tant, hauríem hagut de ser més rectes? Bueno, quan ho vam ser, als nostres votants no els hi ha agradat. La prova és el que diuen les enquestes. Amb algunes coses segurament potser hauríem hagut de ser més rectes. Però quan hem sigut rectes i seriosos, a la gent no li agrada. Necessita un temps per entendre-ho.
Amb aquí estirada el fil, li correspon al polític fer coses que no agraden sempre a la ciutadania.
Estic absolutament d'acord amb vostè. Li correspon.
Forma part de la seva responsabilitat.
Absolutament. Absolutament. I el polític que no ho faci s'equivoca. Però s'ha d'explicar per què es fa.
Ho dic perquè és bastant recurrent durant aquests dies en què apareixen, per dir-ho d'alguna forma, la ressaca de moltes actuacions d'època de bonança. Aquests polítics que diuen sí, però és que ho feien al poble del costat i si jo no ho feia els veïns se m'enfadaven. Esclar.
Sí, tornem a que tenim una societat que ens falta democràcia a tots, però també és veritat que això no justifica algunes retallades que s'estan fent, no? Jo crec que per crear un país que tiri endavant, a part de les mesures econòmiques necessàries, ahir la nostra candidata, la Carme Chacón, va fer una intervenció excel·lent, que segur que està penjada a la web del PSC, sobre on creiem nosaltres que realment s'havia de fer l'esforç econòmic, i sobretot és en educació i en salut, perquè aquest és el nostre futur, no ens enganyem. El futur no sóc jo. El futur és la gent que ara està a les escoles i és la nostra salut. I la nostra salut per què? Perquè, miri, com menys cohesionada està una societat, més malalta està. És a dir, els rics fins i tot estan més malalts. I això és un estudi que va sortir fa poc i vaig llegir. Ara no li sé dir l'autor. Mm-hmm. I era una revisió. Però és cert, no? És a dir, com menys cohesionada, com més desigualtats hi ha, fins i tot els rics emmalalteixen més, no? I un exemple és als Estats Units, on tenim els més rics del món i on hi ha els més malalts del món, moltes vegades. Bueno, sense oblidar Àfrica.
Sí. Suposat que és. Publicava el diari ara fa 4 dies que més d'un 40% de la societat admetia haver abusat del sistema sanitari públic.
Doncs n'estic segura que sí, perquè també ens falta aquesta cultura d'entendre que els sistemes públics n'hem de fer un bon ús, però, escolta, jo aquí no només poso la culpa als ciutadans, els ciutadans no tenen la culpa, també en tenen. O sigui, no hi ha culpables, no els busquem, sinó intentem millorar la situació, donem-li el tomb, no? Què és el que hem de fer perquè aquests ciutadans hi vagin menys al metge? Doncs potser els hem de dir als metges que els citin menys.
I per què no els citen menys?
Bueno, cada metge ho sabrà per què. Jo vaig estar a Anglaterra passant consulta
Us ho pregunto per allò tan simple que algú a casa seva deu poder dir, home, qui és el maco que li diu a un metge que citi a menys o menys? Vull dir, escolti'm,
no,
jo
el
cito
cultural.
Les vegades que crec que l'haig de citar. Ei,
però que vull dir que no posem la culpa en els ciutadans.
No. Si no, el fet de l'abús col·lectiu d'un sistema, diguem-ne que implica tots els membres del sistema, des de dalt fins a baix.
Deixi'm que li expliqui una anècdota.
Vinga, les que vulgui.
Anglaterra. Vaig estar passant visita amb una metge espanyola que estava vivint allà, era metge de família. D'entrada, jo sóc una fan, i ja ho he de dir, de moltes coses del sistema del National Health Service, tot i que ha passat diferents etapes, de l'època Thatcher a l'època del Tony Blair, sí que hi ha algunes coses que són molt sòlids, perquè la volatilitat dels tècnics no existeix.
Ho podeu explicar una miqueta?
Més planer, vull dir que cada vegada que hi ha un canvi de govern, sí, no canvien els gerents dels hospitals. Això vol dir que el National Health Service té gent molt preparada i que realment es posen a les ordres dels polítics i fan el que els polítics diuen que han de fer, però des d'una visió molt més tècnica, no? Per tant,
fan el que els polítics diuen que han de fer? O són els polítics els qui tenen confiança amb els tècnics per fer el que creguin que s'ha de fer.
A veure, són dues coses diferents. Jo crec que els polítics han de fer política i han de marcar les línies. No és el mateix invertir en salut que retallar salut. Però si jo sóc el tècnic i el que em governa em diu que retalla, li tinc que explicar quins són els millors mecanismes per retallar fent menys mal. Aquesta és la meva obligació com a tècnic. I si jo sóc el polític que li dic que he d'invertir, li tinc que explicar quina és la millor manera d'invertir en salut.
En principi això pot passar a tot arreu. Hi ha polítics, hi ha tècnics, diguem-ne, i les persones tenen encara avui capacitat i intel·ligència.
Afortunadament.
D'acord.
Per tant...
Però parlàveu del sistema britànic.
El sistema britànic, el que li deia, passo visita i entra un malalt, i l'exploren, i quan li diuen, bueno, pues et fas aquesta ecografia i ja me la portaràs. Em fas aquesta ecografia i quan la tingui, jo et cridaré. I et diré si has de tornar a venir o què. I quan surt el malalt li dic a la metge, escolta, però jo aquest senyor no l'hauria deixat marxar. Jo l'hauria vist la setmana següent. I em diu, per què? Si es troba malament anirà a urgències, no cal que torni. Perquè no calia realment... I a mi em va frapar, perquè jo, com a metge, l'hauria citat per veure'l. És a dir, no és que els metges fem les coses malament, no, però també hem d'aprendre que si el sistema està ben construït, si el malalt es troba pitjor, anirà a un hospital on l'atendran bé, on tenen el seu historial mèdic, perquè la història clínica, afortunadament, la tenim cada cop més extensa. Clar, i em va fer una reflexió sobre mi mateixa. I vaig pensar, bueno, hem de començar a pensar.
D'acord, en el sentit d'aquesta inèrcia, que suposo que forma part del nostre sistema, d'aquesta inèrcia col·lectiva, perquè els malalts apreten els metges se senten apretats, tothom
bueno,
se sent...
Bueno, irresponsables,
no?
Perquè jo no l'hauria... Jo l'hauria volgut veure com a responsabilitat, no com a... sinó perquè per veure com evolucionava, no?
D'acord, però és cert que ara també els ciutadans són més exigents
i
que
tant.
Abans. Més exigents en el sentit que potser demanem... no sé.
Demanem moltes coses i, a més, estem molt malament. Desgraciadament, molta gent ho està passant molt malament. Molta gent que es pensava que era rica ha descobert que no ho és. Pensi que els dos terços de la deuta espanyola és d'empresa privada i particulars. Això és molts diners. Això vol dir que la gent es va comprar cases que no tocaven, es va comprar cotxes que no tocaven o va fer viatges que no tocaven.
I algú s'hi va vendre les cases, i algú s'hi va vendre els viatges, i algú s'hi va vendre els cotxes.
Absolutament. I algú que els hi va deixar els diners, perdoni, que em diguin que avui han tornat a dir que els 5 grans bancs espanyols, tot i que hi ha una gran discussió sobre si això ha sigut un càstig massa excessiu per aquestes entitats bancàries o no, necessiten una recapitalització. Això vol dir tornar-hi a injectar diners. El president Zapatero ha repetit que no seran públics. Esperem que no siguin públics.
Si jo ho tingués davant, li diria... Per què hem donat tants diners al banc?
I per què no ens els ha tornat en forma de crèdits pels empresaris?
Bona pregunta.
Pues a mi també m'agradaria saber-ho.
Què creu que li contestaria? Que no és tan fàcil, això?
Segurament, però la veritat és que els bancs exerceixen de lobbies... Bueno, els mercats exerceixen de lobbies. I això, per això és tan important construir més Europa, per això és tan important fer fort Europa, perquè no pot ser que els mercats ens estiguin fent anar com ens fan anar. Miri, si no vaig errada i corregeixin vostè, que segur que s'ha llegit més diaris que jo, al final s'ha decidit condonar el 50% de la deuta grega dels bancs alemanys i francesos,
sí,
que cobraven a uns interessos altíssims, si no m'equivoco, per sobre de l'11%. Escolti, que aquests bancs sabien el que estaven comprant a Grècia perquè estaven guanyant molts diners. Només faltaria que ara no els hi condonéssim el deute. Vull dir, hem de ser solidaris. Si no, no en tirarem endavant. Hem de perdonar el deute grec, sí. Que els grecs segur que van estirar més la màniga que el braç. Sí, per cert, hi havia una agència que li va donar una molt bona qualificació. És a dir, hem entrat en una bogeria dels mercats, liderada principalment per als Estats Units, i amb les dificultats que això els ha representat, que ens ha donat de cop a Europa... I ens ha, a més, Espanya ens ha patat la bombolla immobiliària. És a dir,
Bé, mig somreien, perquè eh, que casos deien que no s'han de dir mentides?
Sí.
Doncs, escolti'm, el món n'està ple.
Pues miri, sí, segurament sí. Però...
I d'una manera transversal, que en dirien ara. Per què? Perquè tothom les utilitza, gairebé.
Bueno, jo no.
No, està clar.
Jo crec que molta gent no.
Una majoria de gent no, probablement.
Jo crec que la majoria de gent no. A veure, si a vostè li donen la possibilitat de comprar-se un cotxe amb, no sé, amb l'interès de la hipoteca, que era un 2%,
per què se n'ha d'estar? Per què se n'ha d'estar?
Escolti, que jo... M'entén? És molt difícil dir que no.
Com que començàvem amb aquella imatge més o menys tòpica de la consideració dels polítics per la ciutadania, quantes persones li poden haver dit a Mònica Oumanyana que el Senat no serveix per res?
El punt. No, el punt em va trucar per preguntar-m'ho. Miri.
I si en algun moment Mònica Oumanyana allò li ha vingut, allò de nit, o en algun moment diria, ai, escolta'm, però si el Senat... Què,
no,
què?
Jo amb això sí que discrepo.
D'acord. Però sí que és cert que dins la... consideració general a la classe política, el Senat menja part també en la llista d'opinions negatives. Ara.
Bueno, a veure, deixi'm que li digui dues coses.
Vinga.
La cambra, tenim dues cambres, com a la majoria de països. La segona cambra és el Senat. És una cambra molt poc coneguda, realment la gent no sap per què serveix, cosa que jo crec que també és falta de transparència i de democràcia per part nostra, i tal com diu la Constitució, és la cambra on es representen les comunitats autònomes. Per què no s'ha fet així? Per què no ha exercit? Primer de tot, nosaltres a Barcelona, el Partit dels Socialistes es presenta com Entesa pel Progrés de Catalunya juntament amb Iniciativa, per fer grup propi al Senat. Abans Esquerra ens acompanyava, aquest any no ha volgut acompanyar-nos. Gràcies a aquest grup es parla en català, en gallec i en euskera al Senat i al recolzament del PSOE. I per tant les mocions les podem fer en català. I tots els documents es presenten en bilingüisme.
Tant de bo passés al Congrés, això, eh?
Bueno, estem parlant del Senat.
No, no, ja, ja.
Per què és important el Senat? Perquè ha de ser la cambra on les comunitats autònomes puguem dir la nostra, tant en temes legislatius a nivell territorial com en altres temes. Però sap que aquesta cambra, des de l'any 96, té majoria al PP. A vegades majoria simple, a vegades majoria absoluta. Però com que el Senat s'escolleix per províncies, té majoria el PP des de l'any 96, si no vaig errada. No, no vaig errada. Per tant, per què, no l'hem, per què realment no hem fet el que ha de ser el Senat i el que diu la Constitució, tot i que crec que és una Constitució que hauríem de reformar en altres contextes, no? Però per què? Doncs perquè no ens ha deixat el PP. No ha volgut. I si parlem amb totes les llengües, és més, el president del Senat, el dia de la Constitució, té l'obligació de dir una frase en cada una de les llengües de l'Estat. És gràcies a Entesa pel Progrés de Catalunya i als socialistes. I segurament s'hi devia afegir PNV o qui, altres que ara no li sé dir perquè va ser la legislatura anterior, però el PP només va acceptar les mocions en català. No ens va acceptar ni dirigir-nos al ministre en català, ni les intervencions ni interpel·lacions en català. Ho intentarem aquest any, sí, però segons les enquestes no ho aconseguirem.
Per algun error?
Bueno, jo crec que hem tingut dues coses que no s'han fet bé. Una, no expliquem el que és el Senat, jo crec que ho hauríem d'explicar més, i dos, això no és referent al Senat, i dos, home, ens ha tocat, com diu el Miquel Iceta, ens ha tocat la tormenta perfecta. Hem viscut la tormenta perfecta, no? Ens ha tocat la pitjor crisi, ens ha estrellat la bombolla immobiliària, tots els governs, absolutament tots els governs, estan canviant de color. Anglaterra ha canviat de color. És molt probable que la senyora Merkel perdi les properes eleccions. El senyor Sarkozy ho té molt difícil per guanyar-les. Per tant, quan hi ha una crisi, la gent s'enfada amb qui governa perquè està enfadada amb tothom, perquè està a l'atur, perquè no té recursos, perquè té que tornar un crèdit d'un cotxe que ja no disfruta. I per tant, castiga el que mana. Castiga el que mana. Això se'n diu la tormenta perfecta. I a més, li he de dir que els mitjans de comunicació els agrada molt parlar del que passa dins del PSC, que tampoc ens ajuda, no?
I als partits els agrada molt els mitjans de comunicació?
Segurament, també.
Moltíssim.
Segurament, també. Perquè és
vaja, moltíssim.
És segur. L'únic altaveu, no?, que tenim. Moltes vegades. Ara tenim les xarxes socials, però ahir la contra de l'avantguàrdia...
Un altaveu gran...
Bueno,
gran.
Els mitjans o les xarxes?
Els mitjans, en general. entenguis sí. el canal de comunicació que es vulgui.
Sí.
Són els partits
Vostè creu
els que
el meu partit té un bon canal de comunicació?
No, jo no he dit això. Jo no dic que els partits, quan volen, limiten el temps en els espais dels mitjans de comunicació en propaganda política, en campanya política, quan
jo parlava,
volen, quan no volen.
Jo parlava de la premsa escrita, de la televisió... Bueno... Aquí discreparíem.
Aquí discreparíem, probablement. I seria lògic, òbviament, perquè esteu en un àmbit que no és el nostre.
Segurament.
Si no recordo malament, un locutor radiofònic li va dir a un polític, vostè on voldria estar és on estic jo. I jo, en canvi, no faria res per estar on està vostè. I segurament aquesta dialèctica. Però en qualsevol cas, creieu que els mitjans de comunicació, què? Estan jugant...
Els
estan exercint un paper...
Estan que... exercint un paper a les democràcies que no toca.
Quin és?
El quart poder. Ens estan convertint a tots en persones poc intel·ligents. I el que necessitem és ser més intel·ligents. És a dir, per avançar... Però ho dic en general, eh?
No és una crítica a cap mitjà.
Ara encara tindrem més cadenes per escollir. Vull dir, és molt bo tancar la tele i llegir un llibre. És magnífic.
Però en canvi no hi ha polític que davant d'una càmera de televisió...
No. I jo seré la primera que si em dóna l'oportunitat de posar-me, m'hi posaré. No l'enganyaré. No crec que no s'hagi de fer política a la televisió, però el que ara estava dient era més global. Era més de dir, escolta...
Anau a dir, menys parlar i més actuar.
Tornem a recuperar les tertúlies de cafè. Escolta, trobem-nos amb la gent, parlem amb la gent. Ens hem passat. Està molt bé el Twitter, està molt bé el Facebook, però ahir la contraportada de La Vanguardia deia, no es fiï dels polítics que només la utilitzen per política. I em envia un missatge a un amic, molt amic meu, i em diu, llegeix-te-la. I a part de la meva opinió que tingui sobre La Vanguardia, vaig pensar, hauré de replantejar-me com faig a partir d'ara els meus twitters. Perquè jo el que vull és que la gent vegi la importància de la política. No vull convèncer els de que em votin a mi. Per suposat, vull que votin el PSC i a la Carme.
Anna, us anava a dir.
Puc demanar el vot, perdó.
No. Però veieu com l'hem perdonada? No sé què passaria a l'inrevés. Però anava a dir, algú us ha dit, ingènua criatura, que no saps on t'has ficat.
No.
Pensant que no.
Sé on m'he ficat.
Sabeu on us heu ficat. Sou, en aquest cas, candidata d'elecció directa.
Sí.
Una forma fàcil d'explicar això de l'elecció directa i fins a quin punt, doncs, ser candidata d'elecció directa dona moltes més possibilitats de poder anar a parar al Senat o no.
A veure, l'elecció directa és és un paper molt gran que ens donen durant les eleccions, que hi hem de fer tres creuetes. Aquestes tres creuetes les pots fer a la persona. No l'has de fer al partit. Tu pots escollir la persona que vulguis. Hi ha gent que escull tres dones, m'ho invento.
Uh-huh.
Hi ha gent que escull pues, un de cada color. Hi ha gent que escull perquè visca Sitges. Hi ha gent que escull perquè el meu pare em votarà, per exemple. I podria escollir algú que fossin tres negres, tot i que crec que no en tenim al Senat, de tres candidats negres.
D'acord.
Per tant, això ja dona un plus de llibertat a l'hora d'escollir. També et permet que pots votar al Congrés una cosa i al Senat una altra. D'elecció directa vol dir que depèn del número de creuetes, puc sortir o puc no sortir. Hi ha dos senadors més que s'escollen a través del Parlament, però això vindrà després.
És a dir, sou, en aquest cas, en les tres creuetes inicials, la número 3?
La número 1.
La número 1. O sigui, ara tot depèn de què, bàsicament? De gent que us conegui, de gent que no us conegui, de gent que militi, de gent que no militi?
Se suposa que jo sortiré al Senat, perquè la número 1 de Barcelona, si no surt al Senat, de tota la província de Barcelona, voldria dir que els socialistes, els PSC a Catalunya, estaríem... en una situació que prefereixo no imaginar. Per tant,
que precisaria una metgessa de família.
Però això no vol dir que els meus companys, el Jordi Guillot, la Iniciativa o el Carles Martí, es mereixin la creueta. Se la mereixen igual que jo.
Sí que teniu, en el fons, moltes possibilitats d'anar al Senat.
Sí. Però, miri...
I si aneu, què passarà aquí?
No passarà res, jo continuaré sent regidora de Sitges, no ho deixaré. El meu primer compromís amb la política, el meu primer compromís va ser cap de gabinet de la consellera Figueres amb el govern Maragall, però aquells 6 famosos mesos que només eren amb el PSC, però després el meu segon compromís polític més política, el d'anar a una llista, la primera llista va ser la de Sitges. I vaig entrar perquè el Jordi va marxar. Per tant, jo no marxaré de Sitges. A més, el Senat és compatible amb l'Ajuntament.
D'acord.
És compatible perquè vas a Madrid una setmana sí, una no. Llavors, depèn de les comissions, depèn de lo gran que sigui el grup. Però, en principi, es comença els dimarts. Els dilluns no acostuma a haver Senat. I aquí és quan hi ha el ple. Per tant, jo crec que és perfectament compatible.
Fareu, per tant, un parèntesi professional?
Per què ho diu?
En el sentit de la professió de metgessa?
Bueno, vaig deixar d'exercir de metge fa 6 anys. I per tant ara el que estava era replantejar-me què feia amb la meva vida professional. Jo vaig deixar d'exercir de metge fa 6 anys perquè em van proposar liderar un projecte de directora a Barcelona, al Cap Larrat, que és un cap, és igual, un cap que em va fer molta il·lusió i vaig liderar amb moltes ganes. I després vaig passar per diferents càrrecs de gestió a l'administració i va ser llavors quan la consellera Figueres em va cridar per anar amb ella el 2006. Aquells 6 mesos em van fer descobrir la política de prop. M'ho vaig passar molt bé. Vaig aprendre molt. I després la Marina em va incorporar al seu equip per fer de gerent del territori de tot el que és Barcelona Sud. Inclou Garraf, inclou el Baix Llobregat i l'Hospitalet. Per tant, ara estava sense feina i estava meditant realment cap a on m'encaminava. No? Segurament, vaja, quasi segur, estava decidit tornar a fer de metge a Barcelona perquè la situació és molt complexa en aquests moments per trobar una feina.
També de metge d'urgències? També de...
Bueno, havia de començar. Havia de començar perquè jo no sóc funcionària. No tinc plaça de funcionari. Uh-huh. Per tant, havia de començar.
En un minut... Què creieu que ha passat en el PSC de Sitges en aquests mesos? Com ho heu viscut?
Moltes coses. Han passat moltes coses. Moltes coses i difícils. Però jo crec que ara estem bé. Jo crec que ara estem ben encaminats. Estem ben encaminats. Hi ha hagut un terratrèmol. Deixi-m'ho dir així. Hi ha hagut un terratrèmol, però ara ja estem... Ja hem retirat les runes.
Quina metàfora.
En el sentit de que hem endreçat la casa.
Ja.
I estem construint de nou. I tenim molts bons arquitectes, enginyers, paletes, que són molt necessaris.
Són les 12, que teniu geni?
Sí.
Sí, que us heu enfadat molt?
Gens, he estat molt a gust.
No, dic en aquests mesos.
Ah, una mica.
Una mica. Quan un diu una mica amb un somriure, és que és una mica, és una mica sostingut, més que una mica pa mal.
Bueno, però per acabar deixa'm dir que els meus companys de grup municipal, els meus companys de l'agrupació de Sitges, m'han demostrat moltes coses i he après moltes coses d'ells. I per tant, jo estic encantada.
Mònica Minyana, gràcies.
A tu.
Sort en el futur. Merci. Acaba la primera entrevista radiofònica de Mònica Minyana. Si és senadora, doncs ja la veuran més sovint, oi? Demà hi tornem a partir de les 9, que va ser un molt bon dia.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.